Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui parlarem amb el grup Criatures, en concret amb l'Ivo Jordà, ja que aquesta nit toquen al Teatre El Magatzem de Tarragona. També descobrirem el llibre Les festes de l'arbre als Països Catalans, de la mà dels seus dos autors, en Llorenç Rovires i el Marc Castellet. I com sempre, farem un repàs de l'actualitat de cultura popular i tradicional de les nostres comarques en aquest temps de Quaresma. Tot això durant una horeta aquí a l'Espluga FM, a Ràdio i a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, al Camp de Tarragona som Terra de Festa. Anem a descobrir un dels grups més destacats ara mateix de la música folk al nostre país, com són Criatures. Parlarem amb l'Ivo Jordà, però abans el que fem és escoltar-los i escoltem una de les cançons del seu primer disc, que és Taumatrup, que porta per títol El somni d'Ícar.
Thank you.
Avui a Tarragona i dins el cicle Tarragona Folk hi trobem el concert de Criatures, el duet de gralla i acordió format per l'Ivo Jordà i el Marçal Ramon. Per saber com els va el primer disc, que és Taumàtrup, parlem amb l'Ivo Jordà. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com va sorgir el projecte Criatures?
Doncs va ser una mica per casualitat. Ja, en Marçal i jo ens vam conèixer a l'ESMUC el 2010, l'ESMUC és l'Escola Superior de Música de Catalunya, i doncs allà vam coincidir amb moltes assignatures, algunes d'elles doncs, teòriques i la majoria també pràctiques, no? I doncs eren conjunts instrumentals on coincidíem també amb altres músics i de més, però des del principi doncs, en Marçal i jo vam connectar molt amb gustos musicals i de més, i doncs era inevitable que amb el temps acabés sortint un projecte comú.
Criatures vau ser els guanyadors del concurs Sons de l'any 2016. Suposo que això sí que va suposar l'impuls definitiu o un impuls potent per encarar el projecte.
Sí, nosaltres anàvem fent, cadascú dels teus seus projectes i de més, però Criatures era un grup més, però a partir d'haver guanyat el concurs Sons, doncs, clar, és el que dius, no va tenir un impuls i va ser una mica el trampolí, no?, que ens va fer doncs, centrar-nos més amb aquest grup i doncs, de manera més professional, per dir-ho d'alguna manera, poder fer el disc després i doncs, agafar una mànager que ens portés, doncs, prendre-ho tot amb més serietat, si ho podíem dir així, no? I doncs, tirar endavant aquest projecte.
Després d'aquest any llarg de disc, sobretot, no sé si esteu satisfets dels resultats del projecte.
Doncs la veritat és que sí. Ja des del principi, els primers bolos que fèiem, ja la gent doncs, quedava molt contenta, no? Els hi sorprenia també d'alguna manera com empastaven aquests dos instruments, que són dos instruments que a priori no van junts, no? La gralla doncs, té el seu entorn, l'acordió el seu, i doncs, a la gent doncs, li agradava molt el matrimoni aquest, no? De l'acordió i la gralla, i clar, que a la gent doncs, li agradi i estiguin doncs oberts a rebre't i a sentir el disc i a més doncs, també fa que tu doncs, t'ho prenguis amb més ganes i amb il·lusió i tal.
Deies que segurament és una combinació que no estàvem acostumats a veure, la de gralla i acordió. No sé si creus que la música tradicional del país s'està obrint a propostes més noves.
Home, doncs des d'uns anys enrere fins ara, la veritat és que sí. Ja no tenim por a barreges i experimentar, no? Hi ha qui doncs, fa jazz amb la gralla, hi ha qui, no sé, qui ha fet gralla piano, gralla i orga. Doncs sí, estem en un punt que la gralla és un instrument més i l'acordió també doncs, és un instrument més i no és aquells instruments encasellats doncs, amb la música tradicional estricta, sinó que obrim noves possibilitats i investiguem, no?, i noves fronteres. Sí.
No sé què creus que li pot faltar, però ara, a la música tradicional del país?
Està en procés de maduració, no? Sí que els que ens hi dediquem i doncs, potser la gent més pròxima a la música tradicional sí que estan oberts doncs, a aquestes innovacions i la gent doncs, consumeix el producte, no?, per dir-ho d'alguna manera. Doncs el que faltaria potser és arribar a aquesta gent que és una mica... És a dir, que no es creu la música tradicional, no? Potser gent d'altres entorns, gent més habituada a la música clàssica o al jazz o estils potser més comercials, doncs també que s'apropin a la música tradicional i que vegin que la cosa evoluciona i que és igual delícit anar a veure un concert d'acordió i gralla com anar a veure un concert de piano i violí, per exemple.
Us vau posar Criatures com a nom del grup? D'on va sortir aquest nom?
Aviam, nosaltres sempre diem que som criatures, som dos criatures, perquè en el món de la música, i segurament en molts altres camps, tu no deixes de créixer i aprendre i evolucionar, no?, com a persona o com a músic, millor dit, en aquest cas. Doncs clar, nosaltres som unes criatures que el dia a dia doncs, anem creixent i també tenim uns referents que sempre diem que són com els nostres pares musicals, no? Gent doncs, que han treballat moltíssim per la música tradicional i que de fet encara hi estan treballant, gent doncs, referència dels que hem après, que han sigut doncs, mestres, que ara doncs, tenim la sort de tocar amb ells a vegades, i doncs una mica és aquesta, no?, la idea de criatures que anem creixent doncs, agafats de la mà d'uns pares musicals que són doncs, qui tira del carro de la música tradicional.
I en el primer disc que vau publicar l'any passat, Daumatrup, no sé què explicaries a algú que no ha escoltat, què hi pot trobar en un disc com aquest?
Doncs és un disc que no deixa de sorprendre, perquè el repertori és molt variat. Si la gent s'espera que serà música tradicional, sí que té aquest caràcter, aquest so de la música tradicional, de la música d'arrel, no?, que ens agrada més dir nosaltres, però barreja una mica diferents estils. Hi ha música balcànica, hi ha un tema més amb sonoritat clàssica perquè ens acompanya un quartet de corda. És un disc, doncs, com dic, molt variat pel que fa als estils i a les sonoritats, perquè no només hi sortim el Marçal i jo tocant, sinó que per l'ocasió doncs, vam avisar un bon grapat de companys i crec que col·laboren una trentena de músics. Vull dir, pots imaginar la varietat sonora que això comporta, no? Doncs jo recomano a la gent que se l'escolti i que no deixarà de sorprendre'l, segur.
Avui a la nit, a 8:45, al Teatre Magatzem de Tarragona, una persona que no us conegui, què s'hi trobarà?
Doncs d'entrada s'hi trobarà les criatures, no?, en Marçal i a mi, però, és a dir, nosaltres habitualment fem els concerts en solitari, anem en format duet, però com que l'ocasió s'ho val, aquesta vegada doncs, ens acompanyaran dos músics top, no?, molt importants de la música tradicional, com són el Marcel Casellas i el Marc Vall, i compartiran alguns temes amb nosaltres, amb Marcel toca el contrabaix, amb Marc percussions i bateria i així, i doncs si algú ens ha sentit en format duet, jo els hi recomano que vinguin, perquè serà un concert que poques vegades serà repetible, no? I bueno, que no dubtin en venir, perquè valdrà la pena, jo crec.
Ja per anar acabant, Ivo, tindrem nou disc, la idea és seguir rodant de moment amb aquesta proposta, reptes de futur.
Bueno, com et deia, hem d'anar creixent i hem d'anar evolucionant i ja estem treballant amb el següent disc. Clar, això si ho atures es queda estancat i no és el que ens agrada, no? Llavors ja fa unes setmanes, bueno, uns mesos, que estem doncs, treballant amb nou repertori per presentar un nou espectacle i que a principi, finals d'any, principi de l'any que ve, doncs entrarem a estudi i es convertirà en un segon disc.
Perfecte, Ivo Jordà, moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort aquesta nit a 8:45 al Teatre del Magatzem de Tarragona.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Vagi bé.
Adéu, adéu.
Terra de Festa, el programa de difusió de la cultura popular del territori.
Són moltes les cançons que tenen el Peix com a protagonista i, de fet, el Peix és segurament un dels protagonistes del període de Quaresma, que és el període en què ara ens trobem, i el que fem és escoltar una cançó que té el Peix com a punt de partida. És una cançó molt actual del Joan Rovira que porta per títol Peix sense espina.
Amb una escaleta tisora pujaré ben a poc a dalt d'un garrofer per saber que quan sóc dalt el cor batega més. Inspirant ben fort, em menjo un núvol blanc amb tot el pulmó ple d'electricitat per començar la vida que jo havia somiat. I és un fet que ara mateix per tot el món estan naixent milions d'històries d'amor tant de nit com de dia. Ai, amor meu, d'aquí uns quants anys, quan noi serem, començarà una nova història d'amor com la nostra, única. Amb tu és com menjar peix sense espina. Amb tu és com un llagostí pelat. Amb tu no hi ha pinyol dintre l'oliva, no, no. Amb tu la vida que jo havia somiat, la vida que jo havia somiat. Viatjaré Plutó, creuaré la galàxia, no em preguntis com, per saber que quan tu ets lluny tot sembla més fosc. I amb un telescopi et miro des de dalt mentre prens el sol, mentre prens el bany. Vull començar la vida que jo havia somiat. I és un fet que ara mateix per tot el món estan naixent milions d'històries d'amor tant de nit com de dia. Ai, amor meu, d'aquí uns quants anys, quan noi serem, començarà una nova història. com la nostra bonica. Amb tu és com menys de peix sense espina. Amb tu és com un llet nostre pelat. Amb tu no hi ha pinyol dintre l'oliva, no, no. Amb tu la vida que jo havia somiat, la vida que jo havia somiat. Fàcil, 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 fer l'amor amb tu és tan fàcil que em fa feliç. Fàcil de cuinar, fàcil de menjar, fàcil de pair. Fàcil, 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 fer l'amor amb tu és tan fàcil que em fa feliç. Fàcil de cuinar, fàcil de menjar, fàcil de pair. Com menja peix sense espina. Amb tu és com un llagostí pelat. Amb tu no hi ha pinyol dintre l'oliva, no. Amb tu la vida que jo havia somiat, la vida. Amb tu és com menja peix sense espina. Amb tu és com un llagostí pelat.
Terra de Festa, a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
A finals de l'any passat, el periodista Llorenç Rovires i el fotògraf Marc Castellet van publicar Amunt, les festes de l'arbre als Països Catalans, on documenten més de 150 festes de l'arbre i en què en tracten en profunditat gairebé una trentena. Avui parlem amb ells d'aquest llibre i de les festes de l'arbre a les nostres comarques. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
De què us coneixeu, vosaltres dos?
Doncs ens coneixem de Matadepera Ràdio, d'una ràdio, justament. El Marc és de Terrassa, jo sóc de Sabadell, però tots dos col·laboràvem a Matadepera Ràdio i, bueno, sí, aquí va sortir una amistat i va ser anys després, ja, de que ens coneguéssim, que va sortir la idea de fer aquest llibre.
Perquè quina vinculació prèvia teníeu vosaltres amb la cultura popular i tradicional del país? Segurament la festa de l'arbre de Matadepera, entenc.
La veritat és que molt poca. De fet, de vegades ho comentem en alguna presentació, hem dit que no som gent vinculada a la cultura popular i pensem, o menys jo penso, que ens dona una visió potser diferent de la gent que hi està vinculada. Ara ens fem una petita part de la nostra cultura popular, tampoc. No crec que siguem experts, però coneixem les festes de l'arbre potser una miqueta millor que abans. I sí, la festa de Matadepera, de fet, jo n'havia sentit a parlar, però fins que el Llorenç no m'ho va proposar, no hi havia participat mai.
I jo vivia a Matadepera des dels 8 anys i no va ser fins als 20 i tants llargs que vaig anar a la festa del Pi. Sí. Perquè tampoc no coneixia gent que hi anés i no hi participava. Però bueno, jo...
Hem fet un màster accelerat. Bueno, accelerat no tant, perquè hem passat 10 anys, potser.
Exacte.
Clar, per tant, la vostra primera relació amb les festes de l'arbre és bastant tardana.
Sí, sí, sí. Molt tardana.
I quan... Bueno, de fet, jo... Digues.
No, crec que... o sigui, l'interès... O sigui, el llibre sorgeix perquè... Jo vaig començar a participar a la festa del Pi de Sant Sebastià, de Matadepera, i la veia com una cosa molt exòtica, molt única, i feia l'efecte que no hi havia res semblant a la resta del món, ni cap poble veí. Va resultar que sí, que fins i tot a Sant Llorenç Savall, que està com a 17 quilòmetres o 14 quilòmetres, també en fan una. I que n'hi ha, bueno, això n'hi ha, el que has dit tu, n'hi ha unes 160 en els Països Catalans i moltes més a la resta del món. Mm. Però... Quan jo participava en aquesta, pensava que era única, i vaig descobrir que hi havia la de Centelles, la festa del Pi de Centelles, que es fa a finals de desembre, i em va sobtar tant que em vaig interrogar i vaig pensar a veure si n'hi ha més, i d'aquí va sortir tot.
Perquè com les anàveu descobrint, aquests indrets on es celebren totes aquestes festes de l'arbre?
Doncs, bé, bàsicament, el Llorenç és el que s'ha fet tota la feina de recerca i investigació més extensa, a priori. El que passa que també hem vist que d'informació tampoc n'hi ha molt de les xarxes. Després parles amb la gent i diuen sí, nosaltres tenim la nostra pàgina de Facebook o el nostre blog, però realment és difícil trobar-ho i moltes vegades acabes coneguent festes, i de fet encara ens passa ara amb les presentacions del llibre, quan vas al territori, el trepitges, i diuen, no, és que aquí al costat, al meu poble, que som veïns d'aquí, doncs també en fem una. I així és com hem anat ampliant la llista de les festes.
Sí, en una primera cerca que vaig fer jo a Google, em van sortir 6 festes. I llavors han anat creixent de mica en mica.
Clar, vosaltres heu documentat això, gairebé 160, i al llibre en tracteu en profunditat una trentena. No sé si aquestes 30 les heu seleccionat per algun motiu en concret.
Sí, va haver-hi un criteri, diversos criteris. Un era intentar cobrir les zones allunyades entre si, o sigui, intentar no centrar-nos només en una regió dels Països Catalans, sinó anar a València, anar a la Franja, anar a Mallorca, a Andorra. I altres criteris van ser les festes que fossin les que veiem més diferenciades de la resta, o més personalitat, o les de més renom, però vam intentar ser el més variats possibles, tant en territori com en tipologia de festes i, no sé, que toquéssim tot una mica tot el que hi ha. Per exemple, de falles pirinenques, que són diferents de les falles de València, n'hi ha bastantes, n'hi ha, no sé si una trentena, i vam anar a 4, crec. I, clar, no volíem fer-ne 15 i deixar de banda altres coses. Amb 4 vam considerar que era suficient.
A la introducció parleu de la Festa del Pi de Matadepera del 2013. Suposo que hi ha algunes que us marquen més que d'altres.
Suposem que sí.
Sí.
Ja veiem per on va la pregunta.
No sé quines són les que us poden haver marcat més.
Mira, n'hi ha una que és molt clàssica, però que realment és espectacular, que és de fet la festa que està a la portada del llibre, que és la de Centelles, que el fet d'entrar un arbre dins d'una església i penjar-lo cap per avall oferint uns fruits a la verge, tot plegat per algú nouvingut al món de la cultura popular, potser com jo en aquest cas, ho vaig trobar realment era l'expressió pagana apropiada per la religió cristiana moderna, no? Que simbolitzava més també la unió d'un poble, perquè allà realment s'hi volca tot el poble, hi ha 400 persones, que són els balejadors, que escorten l'arbre fins a l'església. Realment és molt espectacular. Però després també hi ha festes molt petites que també et sorprenen per la seva, diguem, poca preparació, en molts casos,
espontaneïtat,
exacte, però que la viuen amb tanta o més passió que altres festes que estan potser molt més treballades a nivell de posada en escena una miqueta, no? Perquè hi ha festes, ja es veuen al llibre, doncs que la gent doncs va vestida o intenta vestir-se d'una manera tradicional i d'altres que no, que la gent va... És que ara em ve al cap una festa que eren a les 5 de la matinada, al mig estava la gent...
Quina? La Torre de l'Espanyol, no?
No, la de
Vinebre,
que està al costat de la Torre de l'Espanyol.
Sí,
estaven de festa un cap de setmana i hi ha un moment de la nit que decideixen que van al poble veí del costat a tallar un arbre i l'arrosseguen fins a la plaça del poble, el planten al mig i continuen la festa, com si no hagués passat res. No? Doncs aquesta espontaneïtat també fa que sigui molt especial les altres festes.
A vegades també comentàveu que el paper de la dona segueix sent bastant residual, però...
Sí, és una cosa que justament em vaig observar amb la festa de Sant Sebastià, que els primers anys que hi anava jo veia noies que es posaven a sota el pi cargar-lo. Eren minoria, però n'hi havia, i els últims anys no en veiem mai cap. I justament això vam fer la presentació, vam començar a fer presentacions del llibre i explicàvem aquest factor, aquest fet, i al cap de poques setmanes tornava a haver-hi la nova festa de Matadepera i la Germandat de Sant Sebastià, que és l'entitat que organitza, va escriure en el programa que una de les iniciatives de l'any era intentar fomentar que les noies es posessin sota el pi, cosa que va passar, i a veure si es manté, o perquè en aquest any hi ha hagut un esforç molt conscient de proposar-ho a les noies, i entre elles d'animar-se mútuament per fer-ho. Però si no hi ha aquest impuls, a veure què passa.
Sí, de fet, jo penso que és un residu del pes tradicional, patriarcal de la nostra societat, no? Que hi hagi festes que encara avui en dia la dona tingui vetada la seva presència en alguna part de la festa i fins no fa gaire en tota la festa. Sí. I que provoca encara doncs, disputes i enfrontaments més o menys tensos en aquests pobles on passen aquestes coses. Per sort, penso jo que també les dones doncs, s'empoderen i decideixen fer el que crec que han de fer, que és fer la festa tant sí com no amb la resta, perquè és la manera de canviar-ho. Amb això potser enllacem una miqueta amb el pes de les tradicions, no? I els canvis que pateixen de vegades venen donats per accidents col·lectius o perquè et convé més canviar una cosa d'un any per l'altre i després es converteix en una tradició aquell canvi, de vegades és perquè es forcen per voluntat de la gent. Jo penso que està bé en aquest sentit. Jo també.
A més, en el llibre feu un repàs, diguem-ne, tot el cicle festiu anual, perquè de festes de l'arbre en tenim durant tot l'any. Suposo que també és un d'aquells aspectes que sorprèn, no?, trobar festes de l'arbre gairebé al llarg de tots els mesos de l'any o de tots els cicles festius de l'any.
Bé, n'hi ha tots els mesos perquè moltes festes, el que deia el Marc, no?, que per accidents circumstancials o a vegades perquè l'Església les ha pogut fer seves, i les ha associat a una determinada diada del santoral cristià, s'han mogut de data. Però realment, si t'hi fixes, el 90% de les festes es fan en la meitat de l'any, de desembre a juny, diguéssim, del solstici d'hivern al solstici d'estiu. Això coincideix, bueno, grosso modo, perquè no, les dates no són exactes, però el calendari celta es divideix en dues meitats. La meitat lluminosa, que seria la d'estiu i tardor, i la meitat, bueno, la lluminosa enganxaria des de primavera, mitjans de primavera a mitjans de tardor, i la fosca de mitjans de tardor a mitjans de primavera, que és justament on quan s'escauen la majoria de festes dels arbres a Catalunya.
En Vicenç Villatoro s'ho pregunta al pròleg, també. Per què els Països Catalans tenim tantes festes de l'arbre?
Doncs jo no ho sé, perquè també estan... Jo penso que hi són a tot arreu. Nosaltres hem fet una limitació geogràfica, també per, no ens n'amaguem, per qüestions de pressupost, perquè quan vam començar en el seu moment també bueno, no teníem clar on arribaríem i on podíem arribar, perquè ens ho hem finançat tots els
altres. Matiso que per pressupost ens podríem haver limitat a Catalunya i vam ampliar-ho als Països Catalans, ja no per pressupost, sinó per convicció.
Bueno, però...
Almenys per part meva.
D'acord. Però vam posar un límit. No? Un dels factors era, evidentment, el pressupost, però no ens podíem permetre anar a l'altra punta de la península o viatjar a França, Alemanya o a l'altra riba del Mediterrani, que sabem que s'està fent. A Itàlia, per exemple, en tenim diverses localitzades... Mm.
Alemanya, Suècia, Anglaterra, Àustria, Suïssa i, bueno, i més enllà.
Sí, de fet, donaria per un altre llibre, això.
Sí, o per un premi més.
Llavors, vosaltres que n'heu vist tantes, per què creieu que la gent la segueix celebrant aquí als Països Catalans, aquestes festes?
Home, jo crec que el Vicenç Villatoro dona moltes claus. Justament, si li vam demanar el pròleg, perquè viu a Matadepera i llavors és proper, no?
Es comprava perquè... cap a casa, també.
Sí, però a part d'això, és que quan es va celebrar el centenari de la recuperació de la festa de Matadepera, que va ser, ara no recordo quants anys fa, però fa 7 anys, potser, o... Doncs, bueno, fa uns quants anys, ell va fer un text per al programa Demà, en què ja donava una mica les claus que donen aquest pròleg, i que, en certa manera, van ser una inspiració per nosaltres. I... ens hem cregut molt les seves teories i aquestes teories venen a ser, resumidament, que no és que la festa es faci per l'obligació de mantenir una cosa que feien els nostres avantpassats, sinó perquè hi ha una voluntat de recordar aquesta història o de donar-se un mateix una història. I ell arriba a l'extrem de dir que les festes sí que a vegades venen de molt antic, però a vegades les anem arranjant i les anem canviant per donar-li el sentit que nosaltres volem avui en dia. És a dir, si tu t'agrades pensar que Matadepera, que té uns certs elements de ciutat dormitori, pensar que no, que és un poble molt arrelat, que viu molt de la natura que té al seu voltant, perquè estem al peu de Sant Llorenç del Munt, doncs fer aquesta festa t'ajuda a donar-te aquest sentit i a sentir-te més vinculat amb aquest entorn.
Quants anys heu estat treballant en el llibre?
Doncs ara farà potser 10 anys que va començar el projecte i val a dir també que hi ha hagut èpoques que hem treballat més i d'altres que ho hem deixat potser respirar també més. Hi ha un altre factor que també ha sortit abans, que és el tema de la coincidència de dates de moltes festes. Nosaltres només som dos i encara no tenim la capacitat de desdoblar-nos i moltes festes les havíem de deixar per l'any següent perquè ens coincidien amb dates amb el calendari que tenim aquell any. Això passa sobretot amb l'1 de maig i amb la Revetlla de Sant Joan. Són dates en què es concentren moltes festes.
Seguiu recorrent totes aquestes festes que heu anat visitant per fer el llibre?
Sí, vam tornar... Bueno, vam anar a Forcall, de fet, perquè ens demanaven una presentació, però vam anar-hi el dia abans per poder veure la cremada de la barraca, que és molt espectacular. I, de fet, bueno, és una construcció de llenya, però molt ordenada, amb un tronc central que li diuen Mayo, i li calen, bueno, i té un passatge interior. Llavors li calen foc i la gent passa per dins mentre està encesa. I aquesta hi vam anar, això, perquè volíem viure aquest moment, que el primer any el vam veure des de fora, perquè va ser tot molt ràpid, i aquest any vam estar sota.
Ens vam cremar una mica.
I jo, bueno, i llavors... Com que jo estic vivint a Andorra, estic lluny del mar i ara ens costa més fer coses junts, però he estat a algunes festes més. Vaig anar a Sant Julià de Cerdanyola, on fan la Fia Faia. Junts havíem estat dos cops a Bagà, però aquest cop volia veure l'altra festa, la festa veïna, diguéssim. Vaig estar a Castellciutat, que és un nucli de l'Estat d'Urgell, que també fan una festa molt minúscula, perquè són quatre gats, però és interessant. I, bueno, he anat veient altres coses.
Què us ha portat fer un llibre com aquest i estar-hi treballant durant tant de temps?
Què ens ha portat?
Sí.
Tu, Marc? Ostres, jo potser el que més m'ha agradat d'aquest llibre, el fet d'haver treballat amb aquest llibre, que val a dir que al final ha sigut un llibre, però que tampoc era l'inici del projecte, no tenim aquesta idea de fer un llibre quan vam començar, doncs el contacte amb la gent i amb el territori, sobretot. O sigui, ha sigut conèixer pobles, conèixer persones, entrar en un contacte directe que amb el territori, més enllà de les festes populars, sinó el sentiment de la gent, de pertinença a una comunitat, de trencar tòpics de vegades també, quan vas més enllà de casa teva. Doncs jo penso que això és el que més m'ha enriquit i és el que més m'ha agradat.
Jo estic d'acord i també afegeixo el fet de... Com que era forani a tot aquest món de la cultura popular, i a vegades pensava per què repeteixen un mateix ritual cada any, un ritual que és antic o que no és d'avui en dia, i no li veia gaire el sentit. Ara li veig perfectament i, bueno, crec que he copsat una realitat que desconeixia i que trobo que és molt més apassionant del que pensava.
Ja per acabar, veurem algun altre llibre o us agradaria fer algun altre llibre sobre temàtica de cultura popular?
No ho sé, jo vincular-ho directament a la cultura popular sense... Ara mateix, en aquests termes que planteges, no. Vincular-ho directament a la cultura popular potser per mi no és el que més m'interessa si no hi ha la vessant més antropològica o més humana de fons. Abans hem apuntat, no?, que hi havia la possibilitat potser de fer
una segona part
del llibre. Bueno, hi ha la idea en aquest sentit.
De fet, ara, quan pengem, quan acabi l'entrevista, fem reunió per discutir possibles temes.
Ep, per tant, potser tenim un amunt dos les festes dels Països Catalans.
Potser, però el títol no seria ben bé així.
No podria ser Països Catalans, no.
Potser canviaria l'àmbit territorial.
Sí, però bueno, està tot molt verd encara.
Sí, està bé, està bé.
És una idea.
Doncs ho deixarem madurar. Llorenç Rovires i Marc Castellet, moltes gràcies per haver-nos atès i molta sort amb el llibre.
Gràcies a tu.
A tu, moltes gràcies.
Una abraçada, vagi bé.
Igualment, salut.
La Conca de Barberà és terra de festa.
I després de parlar amb el Marc Castellet i el Llorenç Rovires, el que fem ara és escoltar una cançó del nou disc d'en Kepa Junquera, és la Jota de Tírig, i han col·laborat en aquesta ocasió els Urbàlia Rurana i també els Ballaveu. La Jota de Tírig, de Kepa Junquera, amb aquest disc de músiques dels Països Catalans, que porta per títol Foc.
Torta, al barranc de la Vall Torta, ja no vull tornar mai més. Tots són roques i sabines, i palmeres i romeres, i palmeres i romeres, al barranc de la Vall Torta. Si vols saber on jo vinc, te daré la direcció. Diriges, diu el meu poble, província de Castelló, província de Castelló.
Podem dir que després del cap de setmana, dels dos caps de setmana, de fet, que s'ha celebrat Carnaval a les nostres comarques, aquest és un cap de setmana una mica més fluix pel que fa a activitat de cultura popular i tradicional. És un cap de setmana de Quaresma, a l'espera ja de l'arribada de la Setmana Santa, però tenim algunes activitats que tot seguit repassem. Seguim, com dèiem, en temps de Quaresma, i això significa que tant a Reus com a Valls cada setmana celebra el ritual entorn a aquest personatge. A Reus, cada divendres a les 10 del matí a les Peixateries Velles hi té lloc l'espectacle Serra la Vella, amb el qual es treu una de les cames a la vella Quaresma. I a Valls, també, els divendres al matí, avui al matí, un col·legi visita la geganta de la Quaresma, que està exposada a l'Ajuntament de Valls, i en aquest cas cada setmana se li retira una arengada. I la sisena edició del cicle de cantautors i cantautores del territori El Caliu torna i ho fa a partir d'aquest diumenge 25 de febrer. El primer concert del cicle tindrà lloc a l'Espluga Francolí, al Casalet, amb un concert de Susana i de Tòlia i les Guineus a partir de 6:45 de la tarda. I ara ens toca parlar d'algunes de les característiques que té aquest període quaresmal, i és que l'extensa i variada gastronomia d'aquesta època, des dels bunyols fins al bacallà i les verdures i llegums, que es consumeixen cuinades en plats arreu del territori, constaten la important capacitat humana per fer front a tot tipus d'adversitats. En el passat, l'Església imposava la pràctica del dejuni i l'abstinència entre els seus fidels, i aquest precepte, més o menys seguit, segons les contrades, prohibia l'ús de la carn en determinats moments, especialment en aquest període de quaresma comprès entre el Carnestoltes i la Pasqua. Aquest fet va originar un important canvi d'hàbits alimentaris en aquella època i va incentivar la creació de plats cuinats exclusivament amb els productes que es permetien. Molts d'aquests plats es serveixen encara avui en moltes llars i han esdevingut un patrimoni gastronòmic de casa nostra. Un d'aquests aliments permesos era el bacallà. Aquest peix blanc, reconegut per les seves qualitats alimentàries i calòriques, és un bon substitut de la carn i s'ha convertit segurament en el símbol més identificatiu del període quaresmal. Avui es menja bacallà, evidentment, durant tot l'any, però és segurament durant aquests dies quan se'n menja més. D'entre els plats cuinats amb bacallà en destaquen alguns que s'han fet cèlebres en molts indrets, com el bacallà a la cassola, l'arròs amb bacallà, el bacallà amb patata i també els bunyols de bacallà amb all i julivert. Precisament els bunyols són un dels altres productes típics de la quaresma, tot i que no són exclusius només d'aquest període, ja que també són un menjar tradicional en determinades festes o èpoques de l'any, com per exemple per la Candelera, per Carnestoltes, el Dimecres de Cendra, per Sant Josep, per Santa Teresa o per Tots Sants, entre d'altres. Els bunyols de quaresma s'han tradicionalment els dimecres i divendres durant el període quaresmal, són dolços, tradicionalment no portaven forat al mig i eren molt esponjosos i es consumien per postres. A Mallorca i Menorca, en molts indrets i en molts indrets del Principat i el País Valencià, se'ls anomena bunyols de vent. Les verdures i els llegums eren un dels altres menjars permesos durant l'època de quaresma, i per això molts dels plats que hem heretat d'aquest període en contenen. Així, per exemple, són cèlebres els cigrons al forn o la truita d'espinacs i diversos plats elaborats amb pèsols. D'aquesta tradició se n'han originat diverses diades gastronòmiques, com pot ser la diada de la truita amb suc d'ull de molins, la pesolada de Caldes d'Estrac, la diada del peix opalo, bacallà sec de Sant Feliu de Guíxols, o diverses fires com la Fira de la Mongeta de Sant Llorenç de la Muga. Un dels plats més coneguts amb verdures i llegums és l'escudella fresca feta amb fesols, col, api, cigrons, arròs i un raig d'oli. I aquí escoltem ara és a la Cobla Catalana dels Sons Essencials, amb una cançó del disc Aloha, que van publicar l'any 2016, que porta per títol El Cep. Thank you. Era el CEP de la Cobla Catalana de Sons Essencials. Nosaltres ara sí que anem arribant al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que el podeu recuperar tots a la web de l'Espluga FM Ràdio, www.esplugafmradio.cat. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc un servidor, Jordi Robert. Ens acomiadem amb Dona Peix de la Mireia Vives i el Borja Penalba. Que passeu un molt bon cap de setmana. Salut i molta festa.
Qualsevol nit vaig trobar-te, brillaves com Saturn als cels d'hivern. Del teu pit files d'estima, guspires i espurnes als teus ulls. Paraules precioses dels teus llavis, paradisos privats per als oïts. Cullerada de mel perquè estimaves, i llima verda per als dolents. Només voret vaig estimar-te, ballaves amb els ulls tancats, movent el vent, les teues cames Posidona, els teus braços tocant el cel obert. Dona un pei d'esquema de peix, ballant espelta sota la lluna, els teus ulls la mar salada, ofegada la peixera de solers. Dona un pell d'escama de peix, ballant esbelta sota la lluna, els teus ulls la mar salada, ofegada la peixera de solers. Na-ra-ra-ra. És com anar a la lluna, és sentir reverar dintre l'univers, aborronar-se i apancar cada racó de coll a peus, enredrant els meus dits pels teus cabells. T'imaginé caminant per la platja, enfonsant a la sorra els teus dits, remullant el teu cos de sirena a la vora, jugant amb els peixets. Mil i una vides vull amb tu, prop o lluny no ens podrà l'enyorança. Tot i la immensitat dels oceans, sempre nadarem al mateix mar. Dona'm pell d'esquema de peix, ballant esvelta sota la lluna, els teus ulls la mar salada, ofegada la peixera dels bolers. Dona un pell d'escama de peix, ballant esvelta sota la lluna, els teus ulls la mar salada, ofegada la peixera dels bolers. Sota la lluna, dels teus ulls la mar salada, ofegada la peixera dels bolers.